Alberto Ibáñez, bona vesprada.
Bona vesprada.
I què millor que començar parlant d'aquesta vaga universitària, que vostè que és universitari, pues, està secundant-la?
Sí, evidentment, secundem la vaga universitària, una vaga que avui també afecta els alumnes de primària i secundària, i les xifres que coneixíem a hores d'ara, segons la Federació de Pares i Mares d'Alumnes, era que entre el 70 i 80% l'havien secundada, no?
Bueno.
Jo crec que l'alumnat, el professorat i per primer cop en la història els pares i mares reaccionen davant d'unes retallades al camp de l'educació que ja són insostenibles, no? Mateixa, com a regidor de Cultura, hem registrat una proposta per salvar el batxillerat d'arts escèniques del Broguillop. Considerem que és vital, que hi ha 39 alumnes fent aquest batxillerat,
sí.
I que el PP, per una qüestió purament ideològica i una purament d'ahorrar, deixa la gent sense estudis, no?
Per tant, aquesta vaga, al igual que suposa que la vaga general, que es farà a nivell inclús europeu, també la secundarà, no?
Sí, nosaltres des d'Iniciativa ja vam secundar l'anterior vaga general, vam renunciar a la nostra part proporcional del sou, o tornarem a fer en aquesta vaga del dia 14, animar a la gent a que puga participar d'aquesta vaga general, i sobretot jo crec que aquesta vaga general, que també serà una jornada europea de lluita, hem d'estar units, no? I en això sí que m'agradaria fer una senzilla reflexió. Aquella gent que per qüestions econòmiques, que per qüestions bàsiques, per qüestions de serveis mínims, no puga fer vaga, però sí que estiga a favor de la vaga general,
sí?
Jo sé que hi ha gent que no podrà fer-la perquè no pot plenar la nevera i no pot descontar-li, no? Entonces crec que hem de ser solidaris amb aquesta gent, i aquesta gent el que hem de donar-los són alternatives, és a dir, que puga penjar una pancarta al balcó de sa casa dient que està a favor de la vaga, que pugui portar un llaç de color roig a la solapa de la camisa i seria, que pugui portar una enganxina,
dient,
sí, és a dir, intentar que, evidentment, quanta més gent pugui fer la vaga, millor, i crec que és un moment de compromís per fer-la, però que, evidentment,
que es veig el
aquella gent, efectivament, que no pugui fer, que se veig el desacord, no? Jo ahí sí que sóc un poc autocrític, tant en sindicats com en partits, i torna a demanar que, per favor, les caixes de resistència, que hi havia en altres èpoques, han de tornar, no? Les caixes de resistència era que, especialment els sindicats, el que tenien era una espècie de caixa on la gent aportava diners, i quan venia un moment de vaga general, un moment de vaga indefinida, la gent pues, tenia aquest recurs de dir, mira, jo renuncio al museu perquè sé que me podran ajudar d'alguna manera, no? I per tant donar una alternativa a tots i a totes a demostrar que creiem en una altra Europa i que les retallades no són el bon camí, no?
Pensen que pot arribar a tindre èxit aquesta vaga, perquè la veritat és que són molts els ciutadans que pensen que sindicats estan aprofitant-se d'aquestes ocasions, d'aquests moments, que realment no busquen el benefici de la gent o de la societat. I no sé si vostè què pensa al respecte.
Jo seré molt crític en el tema dels sindicats. Jo crec que tant UGT com Comissions Obreres tenen estructures que han de modernitzar-se, no? Igual que els partits tradicionals estan fent un moment de transformació, han d'arrimar-se a la ciutadania, no? Jo el fet que continuen sent líders sindicals Toixa i Méndez quan jo no he conegut altres en 20 anys,
ja.
Pues possiblement toca renovar això, no? Jo crec que toca renovar els líders sindicals, gent amb més força, gent pròxima a moviments com el 15M o el 25S, que puguen il·lusionar a la gent, no? Possiblement fa falta això. Però al mateix temps sí que és veritat que aquest discurs antisindical que té especialment la dreta i que ha calat molt a la ciutadania, no? Perquè pues, tots sabem que pues, quan hi ha un ERE, l'últim que se'n va és el del no sé què del sindicat, el no sé què, vull dir.
Clar.
Esta imatge que s'ha estat calant a la ciutadania, jo sí que vull dir la reflexió és que els únics que poden defensar i que tenen les armes legals per a defensar els treballadors i treballadores de signar convenis col·lectius que permeten tindre una estabilitat laboral són els sindicats. La patronal no ho farà, no? I per tant jo sí que crec que cal mostrar el suport als sindicats, però sent sempre crítics, no? Jo crec que els hem de fer una reflexió, que hem de participar, que n'hi ha molt poca gent afiliada als sindicats i als partits polítics, que això ha de canviar i que per tant de buscar noves fórmules.
I pot donar resultats aquesta vaga? Pot haver tindre resultats positius? Sabem, per exemple, en Madrid, on hi va haver una fa molt poc, diguem Madrid, perquè diguem que va ser la més polèmica, i quins van ser els resultats? Molta polèmica, això està clar, molts comentaris, però no es va veure res més.
Bé, jo crec que tenim dos problemes, no? El primer problema és que el govern fa oïdes sordes a qualsevol manifestació. És a dir, jo imagino que si no una vaga general el govern del senyor Rajoy haurà de sentar-se a parlar amb la cimera social, amb les organitzacions i sindicats. Aquesta és la primera, no? Però al mateix temps, evidentment, no pot quedar-se en un dia de vaga, no pot quedar-se en un dia que no vamos y nos cobejamos, o sigui, això ha de ser l'inici, no? Jo sí que crec que el 14 de novembre comença una nova etapa de veritat, una etapa d'esperança, on per primera vegada Europa decidís unir-se, ja n'hi ha diversos diversos països, Portugal, Grècia, Espanya, Xipre, Malta i sí. altres països que s'han mostrat solidaris, que diuen que el que està fent la Unió Europea i el mercat no està bé, no? Mm. I per tant jo crec que primer cop donarem una resposta social unitària, que això feia falta, que fins ara quan parlàvem d'Europa només parlàvem de l'Europa de les tisores i que possiblement si ara parlem de l'Europa social, de l'Europa que front les tisores té pancartes, possiblement podem vèncer.
Això sí, des d'una forma sempre pacífica, no? Perquè depèn dels mitjans o depèn del partit polític, se parla més de violència que de pacifisme, altres més de pacifisme que de violència. Vostè què pensa?
Bé, jo com a ecosocialista sóc pacifista, i per tant jo crec que front a la violència dels mercats, front a la violència diària del Partit Popular, front a la violència de les mesures econòmiques, front a la violència de no arribar a fin de mes, hem de protestar amb una passivitat enorme. Hem de ser pacífics perquè estan esperant justament veure aquesta imatge mínima del contenedor cremat per dir que tots cremàvem, no? De fet, avui mateix el ministre d'Educació tornava a dir que els pares i mares que no porten els seus fills a l'escola 8, és a dir, aquells pares que conscientment no porten els xiquets perquè volen una educació millor, els estava dient que eren proletarres, no? Jo crec que evidentment la violència del ministre pues, mereix que se demani la seva dimissió, i per tant crec que en un moment de violència econòmica cal una resposta de pacifisme social.
Parlem ara també a nivell des d'un gaire més local. Parlem, per exemple, bueno, vostè és un dels polítics a nivell local que té el Facebook més actiu. Aleshores, pues, mirant, jo dic, ui, ha ficat comentaris el regidor. Comentaris que tenen relació amb el Partit Popular i amb les diferents membres o candidats que està presentant el regidor o el futur president del Partit Popular a nivell local, Héctor Folgado. Està presentant diferents candidats. No sé què opina respecte d'aquests candidats. Sé que ha tingut opinions o crítiques per alguns d'aquests.
Sí, la veritat, jo, bueno, evidentment no m'agradaria estar en el coll de la camisa d'Héctor Folgado, no? Que té un partit ara desmembrat, un partit que estan matant-se entre ells, ho veiem diàriament com l'alcalde tira les culpes al regidor d'Hisenda i al regidor de Serveis Públics, és a dir, Juanjo Robert culpa Ignasi Clausell, el senyor Ramon Tomàs, el senyor Ignasi Clausell culpa que no sabe nada, vull dir, evidentment no m'agradaria a mi estar en el coll de la camisa, no? Jo crec que ell ha optat per dissimular, per dir-li a la gent que aquesta època no va existir, i el recorde que sí va existir, que la Fiscalia ha obert diligències per aquest cas, un cas que jo sí que crec que cal dir clar que estem parlant d'una possible trama local de la trama Gürtel al País Valencià, jo crec que això cal deixar-ho clar, entonces no m'agrada estar en el subcoll. Entonces ell ha optat per presentar un, diguem-ne, un nou PP, no? I jo simplement, evidentment, no sóc ningú per opinar de la resta de partits, per exemple, està Llure Marrequena, no tinc res a dir, però sí que és veritat que hi havia una persona, no?, que estava com a el coordinador d'AMPES a la ciutat de Vila-real. A mi em pareix bé que la gent de les associacions participi en llistes polítiques, no ho he criticat mai, jo penso que una persona pot ser d'un AMPA i estar en una llista política, pot ser el president d'un barri i estar en un altre, però que ha d'anteposar primer les obligacions del seu càrrec a les del seu partit polític, no?
Per tant,
crec que si el coordinador d'AMPES no ha fet un comunicat dient que la coordinadora d'AMPES de Vila-real se suma a la vaga general de l'educació, com han fet la resta de coordinadores d'AMPES de la resta de municipis, ha anteposat els seus projectes polítics, és a dir, anteposat a ser del PP a ser el coordinador d'AMPES, i per tant era l'única crítica que jo feia. A mi em pareix molt bé que aquest home participi de la llista del Partit Popular, el felicite, i felicite tota aquella gent que participa de política, que crec que és una cosa molt noble, però que lamentablement pense que havia d'haver fet un comunicat com han fet en altres pobles, com per exemple, no, jo he llegit el de València, però seguint els meus pobles, que les AMPES lògicament han donat suport a la vaga d'estudiants, no? Entonces simplement vaig dir que abans de ser del candidat o futur candidat del Partit Popular o de qualsevol altre partit, ha d'anteposar les seues tasques com a coordinador d'AMPES.
Amb aquestes paraules ha donat a entendre que s'està, amb aquesta candidatura o amb aquesta presentació de candidats, s'està fent una cortina de fum per a...
Sí, jo crec que estan fent una cortina de fum de dir que Héctor Folgado és la imatge renovada del Partit Popular, i a mi m'agradaria dir simplement que Héctor Folgado se sentava a les juntes locals de govern, és a dir, que era una de les màximes autoritats de l'anterior govern, no? I per tant se sentava a la dreta o a l'esquerra, no ho sé, del senyor Juanjo Robert. Per tant, sí que pensi que és una imatge, una intenta de dir que el PP ha canviat, no? Però jo crec que ha canviat poc, lamentablement.
Continuem parlant en més notícies que, i temes d'actualitat cultural. i és que presentava vostè mateixa a l'Escola de Teatre i Dansa, que ens agradaria que recordara i que explicara una miqueta en què consistís i si encara se pot apuntar gent.
Bé, l'Escola de Dansa, l'Escola de Teatre i Arts de Carrer, junt al Conservatori Mestre Goteris i el Batxillerat d'Arts Escèniques del Broquillop, formen part de l'Institut d'Arts de Vila-real, no? Que esperem que vagi augmentant, i ja diem que en febrer anem a intentar obrir l'Escola d'Arts Plàstiques.
Molt bé.
El que se tracta és de donar una oferta cultural i formativa a Vila-real que no existia. No sabem per què, fa més de 10 anys, una dècada, que no n'hi havia escola de teatre a Vila-real, i per tant creiem que era prioritari, no? La resposta de la gent ha sigut fabulosa. Jo només dic que, per exemple, a l'Escola de Teatre n'hi ha més de 90 persones apuntades. Ens hem encontrat en que l'espai se'ns està començant a quedar xicotet i, per tant, estem buscant llocs alternatius per ficar més classes, especialment de la gent adulta, i ens ha sorprès. És a dir, n'hi ha vora 60 persones adultes, quan pensàvem pues, que o sigui, possiblement era una cosa més de xiquets i públic adult, no? I, per tant, encara poden anar a apuntar-se a la Casa de la Festa, qualsevol persona que vulgui participar, i qualsevol persona que vulgui participar de l'Escola de Dansa ha de anar al convent, no? A l'espai d'art del convent, i allà a la segona planta està l'Escola de Dansa. L'Escola de Dansa va començar la passada setmana, però continua apuntant gent, aquella gent despistada a l'última hora, i l'Escola de Teatre comença el pròxim dilluns.
Bueno, una coseta, perquè la gent es pregunta, aquesta Escola de Teatre té alguna cosa a veure en el Centre Dramàtic?
No. És a dir, a mi m'agradaria explicar que el Centre Dramàtic és per a professionals. El Centre Dramàtic és una cosa de producció pública en el moment en què estan tancant-se tots els espais escènics. És a dir, s'encontrem que ha tancat el Teatre Talia, el Centre Coreogràfic, que no hi ha al País Valencià una alternativa de producció pública, i que, per tant, com a govern alternatiu al PP, van pensar que calia una producció, no? Un Centre Dramàtic que no és purament local, que comença a ser una plataforma a nivell de País Valencià, i que per això ens va atorgar el Premi Petit 2012.
Sí.
Per tant, una cosa és la producció professional i una altra cosa és la formació, no? El que sí esperem és que la gent de l'Escola de Teatre pugui ser cantera del Centre Dramàtic.
Aleshores, aquest Centre Dramàtic en què està treballant, sap que s'ha criticat molt per part del Partit Popular de que només s'ha fet una obra de teatre, que era la de Hamlet, i no se sap res més?
Bé, el Centre Dramàtic, evidentment, té els problemes que són coneguts, que és una obra de teatre amb 12 actors i que, per tant, és molt complicat manejar-la a la resta de ciutats que no tenen diners en cultura. M'estranya que el PP ho critique, i ho dic sempre, quan el diputat de Cultura està ajudant-me a mi a buscar llocs on se pugui representar Hamlet, continua mirant-se, està començant a muntar-se una segona obra, evidentment, s'està fent un treball d'adaptació, de traducció, etcètera, etcètera, i pronte, al mes de desembre, hi haurà unes jornades de l'Escola d'Art Dramàtic, el Centre Dramàtic, que col·laboraran amb el Batxillerat d'Arts Escèniques del Broquillop i que estan començant a fer coses conjuntes.
A banda d'aquest tema de l'Escola de Teatre i Dansa, també m'agradaria parlar del Banc d'Instruments. Donar-lo a conèixer una miqueta més per a totes aquelles persones que vulguin participar i vulguin ficar el seu granet d'arena.
Sí, la veritat és que és un dels projectes més il·lusionants que tenim ara mateix engegats a Cultura. És un banc d'instruments, és el primer que es crea a l'estat espanyol, segons ens consta per mitjans de comunicació a nivell de Madrid que ens han entrevistat. I és simplement aquella gent que té un instrument en casa que no utilitza, doncs pot plantejar-se dues opcions. Bé, dir, mira, jo el dice però no el done perquè si el meu fill el dia de demà vol tocar la guitarra l'hauré de comprar. Bé, doncs pot anar a l'auditori, allí té un document en el que fa un acte de sessió i que cessa temporalment el seu instrument, i quan el diu és que ara el necessite al finalitzar el curs li tornarà i per tant tindrà el seu instrument. O aquí hi ha gent que directament diu, no, jo tinc un instrument que no utilitza i que crec que cal donar a la gent, no? I per tant el dona, i per tant és de forma perpètua per al Banc d'Instruments. I el Banc d'Instruments el que fa és negar, tindrem un nombre considerable d'instruments.
Sí, sí.
Ara és ara tenim un violí, tenim dos guitarres, tenim una flauta travesera, o almenys tenim aquestes coses, va començar el dilluns, per tant
va molt bé.
Vull dir, perquè és una cosa que cal engegar, i quan tinguem dos o tres instruments més el que farem serà cedir-los o bé al conservatori o bé a la banda de música, no?
Altres aspectes que també s'han de destacar, prompte hi ha un plenari municipal. I el Partit Popular presentava ahir una proposta que ens agradaria saber si serà recolzada, evidentment, per part seua, no fa falta parlar per la resta de l'equip de govern. És una, podem dir, una agència de recollida d'aliments, en la qual, ho presentava ahir el mateix portaveu del Partit Popular, en la qual aquests supermercats, que moltes vegades van a tirar els aliments perquè van a caducar, que de més de tirar-los, que es porten a l'Ajuntament i que se repartiran entre les diferents associacions benèfiques que donen aliments a les persones necessitades. És una bona opció, una bona alternativa, almenys segons el meu criteri, i no sé què pensen vostès, si van a recolzar-la o no.
Bé, jo lamento profundament que el senyor rector Folgado hagi eixit públicament a parlar d'aquest tema. És un tema que està parlant-se des de serveis socials des de fa moltíssim de temps. S'ha parlat amb, en supermercats, s'ha parlat amb les organitzacions que a dia d'avui recollixen els aliments. Ahir mateix en una comissió jo li vaig demanar al Partit Popular i van acceptar la meva proposta de deixar la moció damunt la taula.
Sí?
Els vaig pregar una reunió amb els 5 partits. Es va dir que això no era un tema per a fer partidisme, es va dir que n'hi havia que fer una reunió, que havíem d'intentar que fos un projecte comú, que no pot ser que mentre la gent està passant fam, mentre la gent no pot plenar la nevera, mentre veiem com hi ha gent que regira els contenidors per agarrar aliments, ara un partit, especialment el Partit Popular, i ara matisaré perquè especialment el Partit Popular,
sí,
isca com a salvador de la pàtria a fer política. No? Ell va decidir, junt a Dora Llop, que era la persona que portava aquesta proposta, retirar-la i tindre una reunió la setmana que ve per a poder parlar abans del plenari de què podem fer per intentar que no siga una proposta partidista, sinó que siga un projecte real, perquè al final la gent vol un projecte real, una cosa que sigui realitzable. No?
Per què diu partidista?
Bé, perquè entre altres coses a mi me fa gràcia que el Partit Popular en un dels punts de la moció el que fa és instar a los órganos competentes oportunos a crear una normativa que prohíba el desecho de alimentos en buen estado. Això ho va presentar Mònica Oltra de les Corts Valencianes i Joan Baldoví a les Corts Espanyoles, és a dir, Compromís. I ho va instar als òrganos competents. Els òrganos competents són el Partit Popular. I el Partit Popular va votar que no. El Partit Popular va votar no a que els aliments de bon estat no se tiren. I per tant, que ara el Partit Popular vulgui fer política d'això, me pare repugnant.
Aleshores veuen que és una incoherència.
És una incoherència, és partidisme, és oportunisme, i us ho vaig dir. Me pareixia repugnant que aquell partit que diu que no, després vulgui fer-se la foto dient que sí i que ells ajuden. Jo crec que el Partit Popular, i ell dia, és que tu penses que el Partit Popular no pot fer res social. I dic, no, Héctor, podeu fer moltes coses socials. Podeu fer més coses socials que nosaltres perquè esteu governant a Madrid i a València. El que no té sentit és que en Madrid i a València retalleu i no proveu aquestes coses i allà on esteu a l'oposició les apoyeu. Perquè hauran de decidir que volen ser de majors. Perquè aquesta gent és on governen, són la dreta més dreta i on estan a l'oposició volen ser el Partit Comunista. Per tant, jo crec que ells hauran d'aclarir què volen ser i començar a ser coherents. I per tant, nosaltres, després de la reunió posicionarem la nostra postura. Jo sí que crec que és un tema que no ha de transcendir els mitjans de comunicació perquè és una cosa en total discreció i sobretot a Vila-real perquè la gent encara té aquell pensament de la vergonya d'anar a recollir sí. I tal. Per tant, crec que cal fer molta pedagogia, que cal ser molt discrets i crec que quan un fa política no té per què presentar-ho tot. I un només un detall per acabar.
Sí.
L'oposició diu és que només tenim les mocions per a participar. És fals. Per exemple, el MIM mai s'ha reunit el responsable de cultura del PP. Jo mai m'he reunit amb el senyor Benedicto, mai ha demanat una reunió amb mi. Ell decidís qualsevol cosa, després fica la pata, per exemple, dient que hem llevat un dels dos abonaments, i sin en premsa dir lo que siga i anar-se'n a casa. És a dir, la seva tàctica és, una vegada a la setmana se passen per la sala de roda de premsa, fa la roda de premsa, van al pleno, voten a toque, no s'emporten els diners a casa. Per tant, jo el que els dic és que vinguin a treballar, que participen, que demanen una reunió a la regidora de serveis socials que està treballant, i que, per tant, la regidora de serveis socials agra pugui dir, pues mira, això se pot fer d'esta manera, això anem a fer-ho d'esta manera, això una altra. Però ells no, ells, evidentment, tot allò que no comporta foto, no decideixen fer-ho. I per tant, per això dic que estic enfadat i que me pareix una cosa que no és la que se pot jugar, perquè estem jugant en el pa de moltíssima gent. I n'hi ha una xifra que no podem oblidar, que és que el 40% dels pares i mares no poden donar de forma regular carn i peix als xiquets i xiquetes i per tant estem en un moment d'emergència social.
Doncs amb aquesta escandalosa xifra ens quedem. Alberto Ibáñez, moltes gràcies per vindre.
A vosaltres.